comprenem mai. Massa monstruós, gairebé insults a còpia de polència ensucrada. Però mira, aquests últims temps, massa que hem anat fent en clarobscurs refinats, en gradacions de gustos amargs. S'ha fet arribar al punt de neu el lleuger vaporós, l'inaferrable, i a la copeta, amb quatre fruites vermelles, la luxúria estival mesurada. Llavors, per una vegada, no ens saltem al menú la ratlla reservada al banana split. I per vostè, un banana split? És força difícil de demanar aquesta muntanya de felicitat senzilla. El cambrer ho anota amb una objectivitat deferent, però un se sent, tot i això, una mica avergonyit. Hi ha alguna cosa d'infantil en aquest desig total que no té cura de cap moral dietètica, de cap reticència estètica. El banana split és la llepolia provocativa i pueril, la golafreria ordinària. Quan us el porten, els clients a les taules veïnes miren el plat de reull amb una llambregada foteta, perquè el serveixen en plat, el banana split o en una gran base de neula amb prou feines més discreta. Arreu, a la sala, no hi ha més que copes prines per cigonyes, pastissets així gust la intensitat xocolatada dels quals es recull en un platet esquifit. Però el banana split s'encampa. És un plaer arran de terra. Un vaga amuntanament del plàtan damunt les boles de vainilla i de xocolata que no hi fa cap nosa a la superfície, recalcada per una dosi generosa de nata muntada ordinària. Al món, milers de persones moren de gana. Aquest pensament és rigorosament admissible davant d'una rajola de xocolata amargant. Però com el podríem encarar davant del banana split? Amb la meravella exposada sota el nas, no tenim gana de debò. Per sort, ens arriba el remordiment. És ell que ens permetrà d'arribar al fons de tota aquesta dolçofluixa. Una perversitat saludable ve a socórrer la golafreria que fa figa. Així com, de petits, pispàvem potets de melmelada de l'armari. Furtem al món adult una delícia indecent renovada pel codi fins a l'última cullerada és un pecat. Philippe Delerm, del llibre El primer glob de cervesa i altres paers minúsculs, d'Empúries.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran.
Si la visca... Bon dia a tots i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. I després d'aquest text tan bonic, avui comencem aquest pica-pica i després anirem a fer un reportatge d'aquells del plat únic, eh? D'aquells que hi ha tots els elements del plat, el discurs. Vinga, una miqueta de proteïna, una miqueta d'hidrat i, sobretot, molta companyia. Que les festes són per això, per menjar amb companyia i respecte, sobretot, eh? Que encara no estem en temps d'aquells de deixar-ho anar tot. Vinga, va, què us sembla? Comencem?
La Fonda, amb Pep Noguer.
De Sant Esteve, hem convidat en Carles Bonnin perquè ens faci, com a mínim, un còctel que ens faci, diguem-ne, gaudir d'aquest pica-pica i per això l'hem portat aquí. Carles Bonnin, què tal? Com estàs?
Molt bona tarda, moltes gràcies per haver-me convidat. Molt content.
En Carles Bonnin, que ve de la destilateca, aquesta micro destil·leria que hi ha a Terrassa. Avui, escolta, a casa serem 10 o 12, per tant m'agradaria que ens fessis un còctel que sigui fàcil de fer, perquè jo sortint d'aquí haig d'anar-lo a fer.
Molt bé, facilíssim. Farem un ponche de cava amb fruits vermells, que això ens agrada a tots.
Sí, ens agrada a tots. Sobretot, hem de dir que aquest allò, aquesta part del pica-pica és només, diguem-ne, per prendre en petites dosis, eh?
Sempre en petites dosis. L'alcohol és com tot. En petites dosis és perfecte i en grans és molt perjudicial.
Doncs vinga, va. Què necessitem per fer aquest ponche de cava?
És molt senzill. A casa necessitaríem una ponchera, però a casa podem fer-ho amb una olla, amb una cassola gran que tinguem. Posem 3 ampolles de cava, No cal que sigui un xampany francès ni tres ampolles de cava bo. 200 mil·lilitros de vodka, 150 mil·lilitros de ginebra, 100 mil·lilitros de conyac o de brandi o del que tinguem per casa, mig litro de suc de taronja, mig litro de suc de magrana, el podem comprar fet, no hi ha cap problema, 180 mil·lilitros de suc de llimona, 180 mil·lilitros de batut de Gers, que també el podem comprar, 100 mil·lilitros de curaçao o Grand Marnier o Cointreau o algun triple sec que tinguem per casa, i 375 mil·lilitros d'oleosacàrum de taronja i llimona, que això que sona tan estrany és tan fàcil com posar la quantitat, 375 mil·lilitros, 375 grams de sucre amb la pell de 3 taronges i 3 llimones en un tàper i deixar-ho una nit. I a l'endemà recollir aquest sucre, dissoldre'l amb aigua i tindrem un oli, un sucre amb els olis essencials de la taronja i la llimona. Això.
I aquest oli sacàrum serà el que ens endolcirà aquest ponche. Clar, jo no sé, per exemple, aquí el cava o l'escumós ha de ser un escumós que tingui, diguem-ne, una miqueta de sucre residual, o quan parlem amb el món del cava ha de ser un brut nature?
No cal que sigui un brut nature. Pot ser un semi, pot ser un brut. De fet, si té una miqueta de sucre ens ajudarà. Els brut nature originalment no estan pensats per barrejar.
Llavors, tenim tot això que ens has dit, el vodka, el gin, el cava, els 3 litres de cava, el conyac, el suc de taronja, el suc de magrana, el suc de llimona, el batut de Gers, el curaçao i l'oli sacàrum. Tot això ho barregem, i llavors què passa? Perquè, clar, una cosa, aquí tenim el carbònic del cava. Aquí ha d'anar-hi glaçons, aquí dintre?
Sí, aquí hi han d'anar, però hem d'anar molts glaçons amb molt poc lato. Si deixem pocs glaçons durant molta estona, se'ns evaporarà tot el gas carbònic i perdrem la xispa del còctel. És a dir, li hem de posar pràcticament una bossa sencera de glaçons durant 5 minuts, refredar-ho, treure'ls-hi i decorar amb algun gers o algunes groselles vermelles i servir amb un got baix com un ponche.
Doncs mira, farem una cosa. Avui tenim programa, jo me'n vaig a casa, preparo aquest còctel, aquest ponche. I què et sembla si tornes a venir aquí quan comencem a l'any nou i et dic què tal?
Perfecte, aquí estarem.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles.
A vosaltres, moltes gràcies i bones festes.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tornem a tenir aquí l'Òscar Gómez, aquest home del blog de cuina.net, que a més és un gran menjador i un gran cercador de talents als restaurants. Òscar, què tal?
Hola, molt bon dia. Un plaer estar amb vosaltres un altre cop.
Encara me'n recordo d'aquest últim restaurant que ens vares dir fa unes setmanes, el de Bagà, el Niu Nou.
És un lloc on es gaudeix moltíssim, amb el que menges i amb la conversa que et donen.
I avui cap on anem? Marxarem de Bagà cap a...?
Avui anem a Barcelona i anem concretament a un restaurant que es diu L'Home dels Nassos. Està al barri de Sants i el porten una parella de cuiners, que són la Georgina Junqué i l'Albert Abella, un dels restaurants amb una personalitat més singular de la ciutat, segons el meu criteri.
I aviam, explica'ns això, perquè mira que a Barcelona n'hi ha de restaurants, però clar, hi ha moltes idiosincràcies diferents. Què hi trobarem a L'Home dels Nassos?
A veure, L'Home dels Nassos és un restaurant diferent, perquè a part de que fa una cuina excel·lent, que això també n'hi ha altres restaurants de Barcelona com fan, és molt original i en les seves pròpies paraules els agrada dir-la com a cuina gastrosalvatge. Per què? Perquè ells tenen un afegitó, que tu pots com a comensal agafar-lo o no, que és que sense ser invasiu et farceixen al voltant dels plats a vocació i poesia amb textos que, si vols, si t'interessen, els pots gaudir, i si no t'interessa, doncs vas, menges que cuinen de fàbula i ja està, i cap a casa.
Home, un gran cuiner o gran cuinera sempre ha de ser romàntic per tractar bé la seva, podríem dir, el seu producte, no?
Aquesta parella són molt romàntics i estan enamorats del seu ofici. Tenen una sala molt senzilla, només són 4 taules, perquè són ells dos, sense guarniments, tot el protagonisme està sobre la taula.
I què hi podem menjar aquí?
Doncs mira, per exemple, la gallina estofada, amb sopa de ceba, una ceba fumada amb romaní, el brou reduït de la pell del pollastre i carbassa amb pebre negre cremat.
què més hi trobarem?
Mira, jo recordo un plat molt singular que es deia el sopa de pedra, que era un còdol, portaven un còdol, que quan li posava el brou per sobre, un liquat de moixernons, es descobria el que hi havia, que era un cremós de crispetes escumades amb safrà i fetge gras. Era un plat fantàstic que, a més, estava lligat amb aquest conte tradicional de la sopa de pedres, del soldat que fa una sopa de pedres amb el que les famílies d'un poble li van donant.
I alguna cosa de postres, per exemple?
Mira, tenen un postres de músic a l'estil Home dels Nassos, que és un praliner de castanyes amb moscatell, crema de veïnes torrades, bescuit d'ametlles i farigola i mitja closca d'ou amb moscatell.
Va, això ja és per allò, per fer la festa total.
És un lloc molt especial, jo el recomano amb molt de sentiment i amb molta alegria, perquè m'han fet sentir molt feliç quan he anat allà a menjar.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana, l'Home dels Nassos, al carrer Melcior Palau, número 62 de Sants, a Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, un plaer.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Dani Sala, bon dia.
Bon dia, Pep.
En Dani Sala és tecnòleg alimentari i avui li farem un real or fake perquè l'altre dia vaig sentir, Dani, que les llangonisses i els fuets fermentaven. I això és real o fake?
Això és is very real.
Real? És real? I ja m'explica'm això, com és que una fuet o una llangonissa fermenta?
Doncs un fuet i una llangonissa, per poder ser un fuet i una llangonissa, ha de fermentar. Això vol dir que hi ha d'haver uns bacteris, en aquest cas són els bacteris de l'àcid làctic, que són els mateixos que porten els iogurts, que necessiten sucres perquè facin baixar el pH i acidifiquin el producte i fermenti.
Ah, si no fermentessin, aquesta carn potser es faria malbé, no?
Bueno, no, el que llavors ja no seria un fuet o una llangonissa, seria una llangonisseta seca, en aquest cas, que en aquest és un producte no fermentat.
Clar, nosaltres quan parlem moltes vegades de menjar, no? Mengem les botifarres vermelles que els fem a la paella, però mai ens havíem plantejat si una carn, com el cas del fuet o de la llangonissa, quin procediment tenia. No sabem que s'assequen i para de comptar. Això ho podríem aplicar també, per exemple, al pernil?
No, el pernil és un producte que no fermenta. Seria, diguéssim, un assaonat curat. No seria un producte fermentat.
I en el cas dels fumats, tot i que a Catalunya, diguem-ne, el tema del fumat ens ve, diguem-ne, és una moda molt més nova dels últims anys, aquí l'únic que hi ha és assecat, no? També assecat i fumat?
Exactament, seria així. Seria un producte assecat i fumat, però en aquest cas tampoc fermentaria.
Va, en veiem molts de fuets i llangonisses, no? I és veritat que n'hi ha, per exemple, que els veiem que tenen un fong natural, altres que tenen un fong més blanquinós. Què és això?
Doncs és la flora pròpia que hi sol haver dintre els assecadors. Normalment, als assecadors hi ha una flora com si tu, per exemple, quan deixes una taronja a casa teu que et surt un fong verd, doncs en els assecadors hi ha fongs pues, que són de color blanc, que solen ser penicilliums.
Ah, ara m'has parlat de la taronja, del fong verd, i jo penso, per exemple, en un formatge blau, que ara a Catalunya tenim grans formatges blaus. Va, és el mateix fong? Aquests fongs són bons? O podríem dir, tots els fongs són bons o n'hi ha que no ho són?
No, tots els fongs no són bons i bàsicament molts problemes que tenen aliments són les micotoxines, que són unes toxines que porten a terme els fongs que poden ser, doncs, poden comportar problemes per la salut de les persones.
Dani Sala, tecnòleg alimentari, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Pep. Merci.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Doncs vinga, uns dies abans de Nadal me n'he vingut fins aquí a Sant Esteve de Palautordera, a la carretera del Montseny número 12, si no veig malament, perquè aquí hi ha un bon amic que, a més, fa uns quants anys va ser el millor croissant de tot l'estat espanyol, a veure què fa per aquestes festes. Obrim la porta. veure si el trobem per aquí. Lluís!
Què tal? Molt bon dia, Pep, com estàs?
Molt bé, i tu, com va això?
Doncs bé, aquí treballant, preparant el Nadal, preparant cosetes bones, cosetes dolces, per fer feliç a la gent i perquè aquests Nadals mengin coses de qualitat, de proximitat i producte artesà.
La gent que escolti aquest programa serà la Sant Esteve. Clar, si vingués a Sant Esteve, no sé si tens obert tu per Sant Esteve.
Sí, per Sant Esteve tenim obert. Només tanquem el dia de Nadal i el dia 1, són els únics dos dies que tenim tancada la pastisseria, però durant tot l'any tenim obert sempre. Treballem com animals per intentar pues, fer feliç a la gent, no? Que és la nostra primícia, diguéssim.
La gent que et coneix ja sap que tu ets molt conegut a casa teva, aquí a Vall Florida Xocolaters, perquè, si no recordo malament, el 2015 vas ser el guanyador del millor croissant de l'estat espanyol. Però a Lluís Costa, la família de Vall Florida Xocolaters, en sabeu molt de fer moltes coses, a part de també d'una galeta molt bona que vas fer, no?
Exacte, el 2018 vam guanyar també el concurs de la millor galeta de mantega, la millor galeta d'Espanya, i bueno, arrel d'això també ajuda a potenciar, no? A potenciar la creativitat, a potenciar el producte, diguéssim, que elaborem, i també ajuda a innovar, no? Intentar sempre estar en constant innovació, intentar fer productes nous, intentar sempre estar al dia, i el que diem sempre, no? Endolcir a la gent que busqui un producte diferent.
Fa uns dies, al suplement amb en Roger Escapa, parlàvem de la pastisseria tradicional versus també la pastisseria d'avantguàrdia. Clar, aquí estem amb una pastisseria d'un poblet, que aquí hi ha molta gent que va i que ve. Veig aquí les xocolates, els croissants que ja estan a punt, diguem-ne, perquè pugui venir la gent. Però, com dèiem, no? És a dir, els pastissers i pastisseres d'avui en dia no defugiu ni de la tradició ni de l'avantguàrdia, perquè allà veig una Sara.
Exacte. Nosaltres creiem que la pastisseria tradicional són les nostres arrels. Les hem de mantindre, les hem de millorar en quant a qualitat, en quant a frescor, en quant a producte, però hem de sempre ser conscients de que la pastisseria tradicional és la que ens donarà el peu a l'evolució i la innovació, no? Llavors nosaltres sempre definim que la nostra pastisseria, sempre diem que la pastisseria, la nostra, té dos línies. Té una línia molt més creativa, on podem jugar amb textures, sabors, pastissos una mica més tècnics, i després també amb pastissos més clàssics, un bon pastís, un bon Massini, un bon Sacher, un bon Braç de Gitano, una bona Sara, no? Amb aquesta ametlla marcona, amb aquesta, diguéssim, aquest pa de pessic flonjo, amb aquesta crema de mantega. Al final és el que hem d'intentar buscar i aportar, no? La qualitat dintre del producte, diguéssim, més tradicional. I llavors, quan busquem un producte modern, que vinguin a la pastisseria i també tinguin la possibilitat de buscar un producte molt més modern.
Doncs de tot això volem parlar. Volem parlar del d'abans, volem parlar del d'ara, però sobretot volem parlar de què s'hi treballa amb una pastisseria en aquests dies de festes, en aquests dies de Nadal, aquests dies de Sant Esteve. Qui trobarem per aquí dins?
Mira, passeu si voleu i ho veurem. Però tenim tota la família treballant i preparant tot el que és el tema del Nadal, no? Que estem dia a dia pues, elaborant productes, elaborant coses per aquest Nadal. Bueno, en aquest cas tenim aquí a la meva mare, el meu pare, la Marcia, que treballa amb nosaltres, i aquest és un petit obrador on elaborem només producte de pastisseria. Què vol dir? Productes de farina, des de croissants, la pastisseria, galetes, tota aquesta part l'elaborem aquí. Després tenim un obrador on només elaborem les productes de xocolata per no tindre traces. I ara mateix el que estem fent aquí són, en aquest cas, les mantegades clàssiques. En aquest cas nosaltres fem una barreja de mantega amb llard de porc per crear una mantegada molt més suau, que no sigui tan empalagosa, que sigui molt lleugera, i bueno, estem aquí, les emboliquem una a una de manera tradicional, no? Perquè la gent també al final és un valor afegit, no? La clàssica mantegada amb aquest paper de seda, amb aquest sabor, diguéssim, completament diferent.
Estic veient aquí que no pareu vosaltres aquí. Jo em pensava que tindríeu la ràdio posada, una mica de musiqueta, però jo em pensava que això ho feia molt, diguem-ne, a la resta, no? Fora de Catalunya, i veig que aquí això de polvorons i de mantecades, no, la mantegada, en feu una bona colla aquí, eh?
Pues sí, perquè, bueno, és una recepta dels anys 60 d'un tal Tomàs Platondo, i la veritat és molt contents perquè això ho tenien com a pasta de te, perquè no deixa de ser una pasta de te el fet de que li posem entre un 30 i un 40% de fruits secs, sigui avellana de Reus o de Brunyola en aquest cas, o amb ella també Marcona, amb la qual no deixa de ser una galeta i és molt, molt, molt lleugera, no és allò que queda la boca enfarinada i necessites la nit del món, o millor dit, el cadenes, que llavors quedes ja ben lligat.
Com és això de treballar amb els fills d'aquí? Perquè, clar, vosaltres sou d'una època, els fills d'una altra. Suposo que això deu ser una mica curiós amb una pastisseria, no?
Sí, penso que estàs ficant amb un berenjenal, que diuen per allà, i el dit a la llaga. Bueno, a resumides comptes, tenim les nostres discrepàncies, perquè és normal. Jo sóc d'una època dels anys 70-80, i ells la creativitat la tenen dels anys 2000. I sí, però bueno, és la suma de l'experiència amb tots els coneixements que ens han anat adquirint aquests últims 20 anys i la veritat és que és un orgull i una satisfacció.
Veig aquí darrere vostre que teniu 2, 4, 6, déu-n'hi-do, més d'una trentena de safates amb un motlle que jo crec que això dels anys 70, aquests motlles, no el teniu pas, eh?
Bueno, de fet, als anys 70 no es feia el panetone. Però, bueno, estem empleant un mollo de qualitat perquè pugui pujar amb fermesa la massa i no tinguem mals rotllos, no?, a l'hora d'enfornar. I la veritat que també preserva el producte molt més temps dintre de que sapiguem que un panettone de pastisseria ben elaborat pot durar-te 3 setmanes, no més enllà. I, clar, és el que ens distingim, un panettone de pastisseria o un altre industrial, amb el qual tens uns greixos, bueno, és qüestió d'higir-se a l'etiqueta quan compres un panettone de 5 euros.
Sí, perquè l'altre dia vaig veure un en una botiga, bueno, una botiga amb, amb una gran superfície, un panettone de 5 euros, vaig dir, què pot portar? Lluís, què té el panettone que tots els pastissers i pastisseres us heu tornat bojos per fer aquest dolç que a volta sembla molt senzill, però em sembla que no ho és tant.
Bueno, és un producte que al final requereix molta tècnica, molta precisió i ser molt metòdic, no? Al final tenim un producte que no porta res de llevat, no porta res de conservants, no porta cap additiu, és només farina, sucre, llemes d'ou, mantega i massa mare natural. Aquest panettone creix només amb la massa mare. I el que li fem aquí és tractar-lo molt de mimo. Per què té tant d'èxit, diguéssim, aquest producte, no? És un producte que és d'origen italià, però el país on també es consumeix al món és Perú i Brasil, no? Al final estem aquí a Catalunya intentant potenciar aquest producte, fent-lo nostre també i fent que la gent el valori com un producte de qualitat, amb una fermentació llarga i amb un resultat a nivell gustatiu que és espectacular. El que volem, que la gent valori el bon producte, que valori el panettone, i al final, a poc estem lluitant per aconseguir aquest producte. No?
Clar, aquí hi ha una cosa important que deies tu, no? Farina, rovells d'ou, sucre i mantega, no? Només. Exacte. Amb un producte com aquest, i amb productes tan bàsics com són aquests 4 productes de la pastisseria tradicional, hi ha una cosa que és molt important, que és la tècnica. I la tècnica ens la porta la saviesa, diguem-ne, de la pastisseria, però també una altra cosa molt important, que és la història. I tu ets molt jove. Ara jo aquí parlava amb el teu pare. I què? Com ho portes tu, això? Perquè ell m'ha dit que hi ha una mica de rifirrafe.
Bueno, al final, hi ha vegades, ara cada cop és com que valores més les seves discrepàncies en productes, no? Que allà et dius, això no està bé, no? I abans deies, doncs no té raó, no? I ara és com, intentes escoltar una mica més perquè al final, amb el pas dels anys, doncs també et dones compte de que les coses són així. Al final és complicat treballar en família, però és algo molt gratificant, no? Que arribes a casa i tens els problemes a casa, això és el pitjor que pot haver-hi, però a nivell satisfactori és brutal, no? Perquè creem un producte, creem una història, creem un vincle que és espectacular i al final estem allargant el llegat que ells van crear fa més de 30 anys i jo i el meu germà estem intentant pues, millorar-ho i fer-ho créixer una mica més, no? I aquesta és una mica la nostra expectativa, intentar millorar amb la qualitat de la pastisseria, intentar millorar amb la qualitat del producte i el dia de demà pues, esperem que els nostres fills també puguin tindre aquesta idea, vocació o diguéssim vici de què és la feina, que és molt dura, perquè treballem moltes hores, perquè al final la gent ve a comprar un producte i diu ostres, un panetone de 20 euros, no? I al final, quan veus la feina que hi ha darrere, no? De fer aquesta massa, bolejar-la, coure-la, deixar-la reposar, no? Són tota una cadena de producte, de processos que la pastisseria, com a consumidors, crec que hem de ser tots molt responsables de que estem comprant un producte que no entra per una màquina i surt per una altra, sinó que és un producte molt elaborat, és un producte que porta molta feina i, per tant, hem de reivindicar que la pastisseria té qualitat, té producte i té una elaboració que té que estar valorada, igual que, per exemple, els agricultors, que els carnissers o que tota aquesta cadena de petits productors lluitadors que creen aquest producte del dia a dia.
A veure, va, vinga, anem a fer una mica de panettone. Jo he demanat un davantal mentre tu anaves xerrant i me l'he posat, tinc les mans netes, aquí tot preparat i ja veig aquí que tens els ingredients i aquesta màquina. Aquesta és la d'amassar?
Exacte. Bueno, aquí tenim el que és l'amassadora. Aquí li posem tots els ingredients de cop, menys la mantega, i creem aquesta massa, no? I aquí, per exemple, ara el que farem és engegar la màquina perquè vegis una mica quina textura i com queda aquesta massa, no? Que a poc, doncs, anem elaborant.
A veure com anirà això. Aquí tenim la farina, i tenim els rovells d'ou, i tenim el sucre. No m'has dit les quantitats, però mira com va ja. Mira. Aquí ja va fent, eh? Això semblen dos braços biònics, perquè són d'acer inoxidable.
Bueno, aquí tenim dos braços que el que fan, les amassadores podrien tindre dos tipus d'amassat, una que és amb un ganxo i l'altra seria amb aquests braços. Amb aquests braços aconseguim tindre una massa molt més fina, molt més lleugera, molt més suau, i al final aconseguim tindre, doncs, una massa més airejada, més oxigenada, no? És una massa viva que al final el que fem és això, no? Donar-li oxigen perquè aquestes bactèries es reprodueixin, desenvolupin, fermentin i tinguem aquest magnífic producte que és el panettone.
Clar, has dit que aquí no hi poses llevats, però sí que hi posaràs massa mare. Aquesta massa mare deu tenir la seva edat, no hi ha?
Sí, bueno, és una massa mare que ara te la deixaré olorar perquè vegis una mica del que estem parlant, no? És una massa mare que al final jo sempre dic, una massa mare que és important, els anys o l'activitat de la massa mare, no? Pues al final l'important és que sigui una massa mare molt activa, que sigui una massa mare molt, molt, molt forta, no? A nivell, si olores...
Oh, sembla que sigui de vi, això.
Exacte, tens uns àcids com vi, vinagre, molt, molt fort, amb aquestes bombolletes a dintre. Què és el que fa que aquest panettone pugi? Per què fermenta tan bé? Perquè és una massa que tenim mantinguda durant tot l'any. L'anem conservant en fred, en nevera, l'anem alimentant cada dia, no? És com un petit animal que cada dia té que menjar, un cop al dia té que menjar, i li donem fred perquè la massa mengi més a poc, no? Llavors, quan la volem fer córrer, com és ara l'època del panettone, què fem? Pues li donem calor, la massa és com si la posessis a córrer, i llavors la deixem en fred. I d'aquesta manera anem jugant amb el fred i el calor perquè els llevats es vagin mantinguent, siguin actius i funcionin. Hi ha molta gent que diu, no, és que és una massa mare de fa 50 anys. No vol dir res. Al final, una massa mare té que ser activa. Pot tindre una massa mare de fa 50 anys i que no valgui un duro. Al final és això, no? És crear una massa mare que sigui activa i que en tingui una bona conservació.
Veig aquí, per una banda, estem aquí preparant i anar amassant aquesta farina amb els rovells, amb el sucre, la mantega la tenim aquí a prop, la massa mare a punt de tirar, però veig que al costat hi tens la podríem dir, l'armari de fermentació.
Exacte. Bueno, al final ens hem intentat actualitzar, no? com a pastissers. Crec que ens hem d'intentar posar al dia amb el sentit de que tenim un armari de fermentació al qual li diem la temperatura, els graus, la humitat que volem que tingui i les hores de fermentació que volem, no? Què guanyem amb això? Guanyem algo molt important, que al matí quan arribem tenim el producte ja llest per entrar al forn i no ens hem d'aixecar 4, 5, 6 hores abans, perquè antigament havies de vindre, treure els croissants, fer els croissants i posar-los. Nosaltres el que fem és el dia anterior, fem el croissant, el posem a la nevera i aquesta càmera de fermentació, a l'hora que li diem, salta a fermentar i quan arribem al matí ja ho tenim fermentat perfecte per entrar al forn. I al final, gràcies a la inversió d'una maquinària, podem treballar i tindre una mica més de vida. Tot i això, fem 16 hores al dia, però intentem tindre una mica més de vida.
Bueno, treballes les mateixes hores que els cossos de seguretat, no? Que treballen més hores, menys dies, però més hores, no?
Bueno, nosaltres treballem molts dies i moltes hores, no? I més aquesta època, no? Que al final estem intentant que la gent, tots els encàrrecs puguin sortir a l'hora, que la gent no tingui que esperar, que la gent es vulgui portar el producte a casa, I crec que això s'ha de valorar, és el que parlava abans, no? Jo reivindico molt que la gent té que valorar i donar-li valor a un forn de pa, a una pastisseria, a una carnisseria, a una peixateria, a un pagès que fa aquestes verdures que cada dia rega, que cada dia cuida, que cada dia cull el seu fruit. Això és impagable, hem de valorar-ho, això. I al final el producte és més car, sí, però hem de gastar una mica més, intentar dintre les nostres possibilitats per tenir una millor alimentació, un millor producte, i al final que la cadena, diguéssim, de petits productors sigui enriquida gràcies a tot això, aquesta feina.
Clar, ara jo estava pensant, aquesta massa del panettone, quantes hores s'hi estarà aquí fermentant?
Bueno, mira, tenim una que ara mateix aquesta que hem amassat ara, que estem amassant ara, aquesta la posarem a fermentar i passa una fase primer de 12 hores amb 28 graus, llavors la traiem, la posem a dintre de la massa d'hora una altra vegada, li posem més farina, més gemes, més mantega, li tirem la xocolata o la fruita, segons el sabor que vulguem fer, i després passa 9 hores més en fermentació. Estem parlant que un panettone estem al voltant de 27-30 hores per poder elaborar un panettone des que comencem fins que l'acabem.
I després arriba aquell moment tan bonic que jo moltes vegades us veig a tots els artistes i a totes les artistes de la pastisseria, que els traieu, els poseu de cap per avall, no? Per què ho feu, això?
Bueno, és un producte que té molta humitat, té molt de greix, si el deixéssim tal, sobre la taula, el que passaria és que se'ns enfonsaria. El que fem és amb uns punxons, el punxem, li donem la volta perquè tota la humitat es reparteixi per igual, quedi amb aquesta forma tan bonica que té el panettone i no se'ns enfonsi. Llavors, quan la temperatura està al voltant de 30 graus, ja podem posar-lo dintre d'una bossa, la bossa la sellem ben sellada i ja tenim el panettone per vendre.
Ara estàvem aquí amb els panettones, veiem aquí que, escolta'm, el teu pare, la teva mare, aquí tots segueixen allò embolicant les... M'agrada molt aquest nom de les mantecades, no?
Les mantecades, sí, perquè al final és una barreja entre el llard de porc i la mantega, no? Clar que podíem fer una mantegada només amb mantega, però al final perdem una mica el que és l'essència, no? El que és el producte, no? Intentem mantenir el producte, donar-li aquest punt de mantega que farà que sigui molt més lleugera, que serà que sigui molt més suau.
Lluís, clar, ara estàvem parlant aquí dels panettone, estem fent aquí les mantegades, però jo veig aquí unes safates de croissants que estan fermentant a punt de posar al forn, i jo dic, què va suposar per a vosaltres, és a dir, per tota aquesta família, el fet de guanyar el millor croissant d'Espanya?
Bueno, molt esforç, molt sacrifici, vam treballar moltíssim per poder tirar els croissants endavant, tothom que venia a comprar que es pogués endur aquest croissant, i la veritat que també ens va situar en el mapa, no? Que la gent conegués on estem, quin producte fem, la gent venia a conèixer-nos, vam provar el producte i la veritat que hem mantingut, va ser unes ventes que vam multiplicar per 10 gairebé les ventes de croissant. Si veníem, no sé, 500 croissants, vam passar a vendre'n moltíssims més i llavors, gràcies a això, la gent comprava altres productes, no? I a dia d'avui tenim gent des de València o Alacant o de Girona o de Figueres que venen i quan baixen per l'AP7 es desvien per vindre a buscar el producte, no? Per vindre a comprar un croissant o per vindre a comprar un producte. Jo crec que això és espectacular, perquè al final això ens dona el valor al producte. Ens dona un valor que la gent diu, ostres, t'imagina't desviar-te 15 minuts per vindre a comprar un croissant, no? I dius, uau, espectacular.
A més, estem parlant d'una cosa que té un valor, diguem-ne, entre cometes, bastant econòmic. És a dir, no és comprar un pastís de 25, 30 o 50 euros, no? És comprar una peça que està al voltant de, no sé què, un euro i pico?
Un euro 50, i al final és això, no? És un producte que és molt noble, té molta qualitat, i malauradament no podem dir que el 100% de la població s'ho pot permetre, però sí que una gran part de la gent pot arribar a permetre's comprar-se una vegada a la setmana o una vegada al mes un croissant de molt bona qualitat, no? I al final és això, que és un producte que tothom tindria que tindre la possibilitat de poder disfrutar.
una de les coses que us podia passar, com a vegades sempre parlem, no?, quan un li arriba l'èxit, és que l'èxit li pugi al cap, no? Jo crec que a vosaltres aquí no us va pujar al cap, perquè el teu pare suposo que us devia posar els peus a terra, i el croissant que feu ara és el mateix que feu, doncs, durant tots aquests anys, no?
Exacte. Al final, guanyar un premi significa un reconeixement a l'esforç, a la trajectòria, a la passió, a les ganes, a l'il·lusió. Això és guanyar un premi. Per mi, la gent que té un ego molt alt hauria de ser gent que ha descobert enfermedats, o gent que és molt, molt, per mi, increïble, no? Al final som pastissers que intentem crear productes, intentem fer bé la nostra feina, i si tenim un reconeixement, doncs és molt benvingut, ho valorem, però al final toquem els peus a terra i hem de ser conscients de que estem fent la nostra feina molt ben feta i intentant millorar cada dia, no? Abans parlàvem del tema del panetone. Jo he après a fer aquest producte, truco en José Romero per dir-te un amic que fa el panetone és molt, molt bé, el contracto perquè vingui a casa meva, o truco un italià perquè vingui a casa meva. Vam estar aquí fent una assessoria de 3-4 dies perquè el meu panetone és bo, sí, és bo, des del meu punt de vista, però pot millorar. I d'aquí 10 anys continuaré fent el mateix i em continuaré formant, com per exemple estic fent amb el tema del croissant, no? Vaig guanyar un concurs, però a dia d'avui continuo intentant lluitar per millorar el producte, per intentar treure un millor resultat. I aquesta és l'ambició on mai ja pots quedar estancat, diguéssim.
Una de les coses que els pastissers i pastisseres de casa nostra els últims 4, 5, 6 anyets us hi heu posat, perquè a més es veu, no?, que cadascú, diguem-ne, ja va fent els seus passos, és amb el món de la xocolata artesana, no?, de la xocolata feta aquí, allò que en dieu el vintobar, no?
Exacte, nosaltres comprem faves de cacau, comprem la fava de cacau i creem la nostra xocolata. Creiem que això és el camí que hem de seguir. Tenim aquí uns petits molins de pedra que pots veure allà, que són molt, molt petits per fer proves, tot això. I al final comprem la fava de cacau, posem sucre ecològic, creem aquesta xocolata perquè volem donar un valor afegit, no? Gràcies als germans Roca, al Museu de la Xocolata, molta altra gent que està creant la xocolata des de zero, creiem que s'ha de tindre aquest valor. Això és increïble, no? Fer aquest producte magnífic, deliciós, espectacular, fent-lo nosaltres aquí en el país, doncs crec que és algo molt gratificant.
Clar, un pot pensar, diguem-ne, dir, home, de xocolates n'hi ha moltes aquí a Europa, podríem dir, n'hi ha de molt bones. És necessari, hi ha diferència entre una xocolata molt bona d'una gran, diguem-ne, xocolatera d'Europa? Què li doneu vosaltres en aquesta rajola de xocolata que no li pugui donar una empresa?
Bé, bueno, primer de tot, el que li donem, un exemple, no? Frescura, que sigui fresca, acabada de fer. Nosaltres l'elaborem un cop al mes, aproximadament. Creem aquesta xocolata, l'envasem i la venem. Què passa? Que la xocolata més industrial porta feta durant molt més temps. No deixa de ser bona, és bona, però al final estem buscant un producte fresc. Què fem també? Creem xocolates amb sabors diferents. Agafem ratafia d'un petit productor, la infusionem amb els nips de cacau, agafem les faves de cacau, li posem aquesta ratafia, la deixem macerar durant 3 dies, després la deshidratem i fem una xocolata amb gust de ratafia. Agafem el te del Salvador Sans i fem una infusió d'aigua amb te per aconseguir fer aquesta xocolata amb un te molt aromàtic. I intentem buscar això, no? Productors petits, gent que faci un producte de molt alta qualitat i barrejar-lo amb la nostra xocolata i crear productes completament diferents.
Hi ha una altra cosa que en parlàvem al principi d'aquesta xerrada amb tu, quan he entrat per aquí a la pastisseria i he vist, podríem dir, aquesta part més tradicional, no? Cosa que t'haig de dir que, home, hi ha molta pastisseria a Catalunya i de molt bona, però també és veritat que ens passa una mica com l'escudí Carrandolla a la ciutat de Barcelona, que costa molt de trobar. Per exemple, ara aquí jo veia les Sares, no? O una altra cosa que jo sé que també hi ha molta gent que fa quilòmetres, les teves ulleres, les palmeres, no?
Exacte, bueno, al final, el que dèiem abans, no? Una bona Sara, unes bones ulleres, al final aquestes ulleres fetes amb molt de mimo, que siguin molt flonges, que no siguin res atapeïdes, que te la mengis i tinguis ganes de menjar-ne més, amb aquest toc just de sucre, ni molt ni poc, no? Al final, hem de valorar el producte tradicional i hem d'intentar que sigui bo i intentar-lo fer perfecte.
Clar, les ulleres podríem dir que tenen el seu origen en la pasta de full. La pasta de full, que és una cosa tan bàsica, hi ha molt poca gent també que la faci bé, o pastissers i pastisseres, si no, però com és una pasta de full? Com definiries una pasta de full?
Una pasta de full per mi té que ser algo que quan li peques quan li agafes la primera mossegada, t'has de quedar tot ben brut d'engrunes de massa de full, no? Això vol dir que està molt ben laminada, està molt ben treballada. La definiria com un producte per mi gairebé orgàsmic, no? Estem parlant d'un tortell de nata, massa de full amb nata, no? Això o amb crema, que hi ha més bo que això. És que hem de parar atenció, no? Massa de full, nata i ja està. És espectacular. Et menges un tros i en vols menjar més. I al final és això, productes bàsics, tota la vida, ben fets, que et doni addicció a menjar-ne més. Això és espectacular.
Una altra de les coses que el món de la pastisseria també ha fet ha sigut crear, no? Abans ho dèiem. I no creeu només per crear, sinó que també a vegades hi ha molts discursos. Molt a prop d'aquí, per aquí darrere la pastisseria, hi tens una colla de gent que fan màgia amb la seva vida i amb la seva feina, com és el Circ Cric, no? I en Tortell Poltrona. I sé que teniu alguna cosa entremig. Vau fer alguna cosa junts amb xocolata, no?
Sí, bueno, col·laborem fent diferents... Per exemple, vam fer la festa dels 40 anys, doncs, vam fer una sèrie de... El Catacric i una altra actuació que feia la seva filla, la Lu, que nosaltres el que li vam fer uns bombons per ells, per aquesta funció que es deia Brins de Safrà, i llavors també vam crear una caixa solidària. Era una caixa en la qual hi havia 9 bombons, cada bombó representava un dels països on ha estat el Tortell Poltrona, on també es li ha influenciat amb ell, i vam crear aquesta caixa de bombons amb un nas de pallasso al mig, no? Vam fer aquesta creació amb l'empresa de xocolates Chocovic, per la qual van destinar uns diners a Pallassos Sense Fronteres per ajudar, doncs, a tota aquesta gent que li costa poder sortir d'aquests països tan complicats i donen somriures a tota la gent arreu del món, no?
Clar, ara m'has fet pensar en una frase que jo intento recordar moltes vegades, no? Que d'en Joan Roca, que diu que la cuina és una manera, diguem-ne, és un llenguatge per explicar històries. Els pastissers i pastisseres de casa nostra també expliqueu històries amb les vostres creacions, no? Quina és l'última cosa que has fet?
Bueno, per exemple, ara mateix estic intentant, doncs, crear una nova línia de figures de xocolata, no? Estem al mes de desembre, falten encara 4 mesos, 3 mesos, 4, perquè arribi la campanya de Setmana Santa, i estem ja fent prototips, idees, dibuixant, creant figures, no? Dintre de tot l'enrenou que és el Nadal, estem ja pensant en la Pasqua, perquè és una campanya també molt forta, a la qual tenim molt poc temps per preparar-la, perquè tenim al voltant de 2 mesos per preparar-la, i estem ja dintre del cap intentant fer històries, no? I bueno, és una de les coses que tinc ara en ment, no? Que allò que no pares de donar-li voltes, què farem? I bueno, una de les idees és aquesta, no? Volem fer una gallina nova, una peça molt, molt xula, i aquest Nadal hem fet uns torrons espectaculars, no? Torrons amb textures molt sorprenents, com per exemple tenim el torró de tiramisú amb un pa de pessic molt, molt flonjo, amb una mica de cafè i mascarpone. Hem fet torrons molt cremosos, baixos en sucres, amb molt de sabor, no? Al final és el que intentem buscar.
Clar, jo ara estava pensant aquí, estava veient, vaig veient totes les coses que teniu aquí i és que no, jo no pararia de poder tastar cosetes, no? I això em fa pensar en que el món de la pastisseria, com el de la cuina, sembla que no tingui aturador. Cap a on creus que ha d'anar el món de la pastisseria?
Bueno, jo crec que el món de la pastisseria ha d'anar i té que anar a un producte fresc, recent fet, el qual la gent consumeixi i li vingui de gust menjar, no? Quan estem buscant un producte de pastisseria, sempre ha de ser un producte amb fruita natural, un producte amb sucs de fruita natural, amb bones xocolates, amb bons fruits secs. Pues al final la pastisseria va cap aquí. Pastisseria amb menys sucres, una mica menys de sucre. Al final, jo sempre dic, no farem un pastís sense sucre, perquè per menjar un pastís sense sucre, per mi perdem la gràcia de la pastisseria, no? En vez de menjar-te 100 grams de la ració del postre, menja-te'n 50 i disfruta'l, no? I al final és això, no? La pastisseria va a cap a una pastisseria amb una mica menys de sucre, menys greix, més fresca i amb una creativitat desbordant, amb els peus a terra, mantinguent la tradició i mantinguent els orígens que ens pertoquen.
Ara que parles del sucre, això ja es veu molt als restaurants, que fins i tot ara ja fan postres sense sucre, postres amb verdures, no? Clar, el sucre té una cosa, i és que a part de donar dolçor, també us ajuda en les textures. Llavors, clar, també suposo que és difícil, no?, treure'l al 100%.
Exacte, també hem de pensar que, per exemple, en un postre de restaurant podem jugar molt més, no?, amb una textura que porti molt poc sucre. Al final el sucre és un conservant, a la pastisseria hem de jugar a tindre un producte que el client se'n pugui emportar a casa, que el client pugui viatjar, que el client s'ho pugui, diguéssim, emportar caminant pel carrer. En canvi, un postre de restaurant podem jugar amb textures molt més suaus, molt més airejades. Per tant, el sucre aquí també influeix, no? Intentar baixar el sucre, però intentant mantenir una mica les característiques del producte.
Fa uns dies, també aquí a la Fonda, vam parlar precisament amb un pastisser de Capellà Igualada que ha fet un nou pastís de viatge. Això dels pastissos de viatge, és a dir, aquest tipus de pastes, de pastissos, de pastissets que un pot transportar amb tranquil·litat, que no necessita nevera, va molt bé, sobretot, per una cosa que fem els catalans, que és quan anem a casa d'algú a regalar, no? Ens encanta regalar coses dolces. Quin és el pastís de viatge o el pastisset de viatge de Lluís Costa o d'aquí de Vallflorida?
Bé, bueno, nosaltres com a pastís de viatge tenim la Sara, no? És un producte espectacular, una crema de mantega a la qual ens aguantarà moltíssim el viatge. Tenim també el clàssic colant de xocolata, que és un producte que podem viatjar, i com a producte, diguéssim, identitari nostre, tenim un producte que es diu, li diem Toscano. És un palet d'ametlla caramelitzada, molt suau, amb un toc de xocolata, que això és addicció 100%, i és un producte que és una venda per impuls que és espectacular.
Pep, aquí, que el jefe diu l'Estrudel, dieu?
L'Estrudel, sí, la Estrudel, que el senyor Isidre Massaguer de la pastisseria Natxa m'ha ensenyat anys fa, i que els clients el demanen. És un pastís que te'l pots menjar tebi, i a l'hora de posar-lo al plat, pues, una cullerada de nata sense sucre, i és espectacular, com diu el meu fill, espectacular.
Uf, l'estrudel és molt bo. Clar, ara m'heu fet pensar amb l'estrudel i la nata sense sucre, també amb un clàssic que els restaurants el fan, no? La tatent.
Exacte, nosaltres també la fem, no? I intentem fer-la de temporada, no? Quan és la temporada de la poma, doncs, agafem aquesta poma, la caramelitzem molt, molt poc, sense posar molt excés de sucre, i la posem amb aquesta massa de full que és espectacular, i això també és un plat, és un postre que és, no? És increïble, és increïble.
Aquí tenim el teu pare, la teva mare, que estan embolicant les mantecades, com deies, i tu, Lluïsa, fa uns quants mesos ja que has sigut pare. T'agradaria que el teu fill estigués d'aquí uns anys amb tu, seguint els teus passos?
Bueno, la veritat que augmentem el negoci, hem fet una inversió ara molt gran comprant una sèrie de maquinària per intentar fer uns processos més artesans, més elaborats, més creatius, i tots aquests passos són al final perquè el dia de demà, doncs, els meus nebots, els meus fills, puguin optar a continuar el negoci, no? Però al final sempre és la decisió d'ells, i si no, doncs, tanquem la paradeta, saps?
Mira, tornant una mica al principi i fent referència una mica al panetone, que has dit que portava farina, rovells d'ou, sucre i mantega. Dels quatre elements, tres són d'aquí, i si són artesans i bons, són del món de la pagesia. Sense pagesia no hi ha cuina, i tampoc veig que hi ha pastisseria.
Estic completament d'acord. Al final hem de respectar que quan anem a comprar un producte no podem anar a buscar un producte que val 2 euros perquè hi ha algú que s'està morint de gana perquè tu puguis comprar 2 euros, i al final, pues, intentar valorar el producte, pagar el que toca, i se li ha de donar valor, no?, en aquests pagesos, en aquests agricultors que estan el dia a dia lluitant per treure aquest producte. Jo crec que això és essencial, no?, la reivindicació per tots ells, que gran part del nostre ofici, de molts oficis, neix d'això.
Moltíssimes gràcies, Lluís, i família.
Que vagi molt bé, un plaer, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
per acabar el programa d'avui, una frase un xic llarga de Jean-Paul Sartre, del 1947. Diu així: l'olor d'un cos d'una persona és el cos d'en si mateix, que aspirem per el nas i per la boca i que, de sobte, posseem com si fos la més secreta substància del cos i, en resum, de la seva naturalesa. L'olor em porta a mi en la fusió del cos de l'altra persona amb el meu. Però és el cos de l'altre sense la carn, un cos vaporitzat que ha seguit essent ell mateix per complet, però que s'ha convertit en un esperit volàtil. Esperem que el programa d'avui us hagi agradat i, si tot va bé, ens tornem a trobar aquí el primer dia d'aquest any nou, el any 22. Vinga, fins la pròxima!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat. És pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.